Fabricació pròpia.
Aquí me pongo a contar motivos de un sentimiento que no se puede explicar. Y eso que no doy el tipo de hincha rapado y violento, pero que gane mi equipo.
Para entender lo que pasa hay que haber llorado dentro del calderón que es mi casa, o del metropolitano donde lloraba mi abuelo con mi papá de la mano.
Maneras de aguantar, maneras de crecer, maneras de vivir, maneras de soñar, maneras de aprender, maneras de sufrir,
maneras de palmar, maneras de vencer, maneras de sentir. Qué manera de subir y bajar de las nubes, que viva mi alegría.
Bona tarda a tothom. Motivos de un sentimiento. Canta Sabina. El Barça finalment no demanarà canviar el partit contra el Sevilla, com ens ha informat molt bé l'Anna Closa, el proper 29 de setembre, un divendres que, com ja sabeu, col·lisionava directament amb el concert de Joaquín Sabina, que actuava al mateix vespre, això sí, al camp del costat, el del Sant Jordi. Com canta el mateix Sabina, són maneres de vivir. Problemes de convivència que s'hauran de resoldre perquè la temporada es presenta llarga. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia. Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Sort que dissabte descansem. Jarque, què tal?
Bona tarda.
Bona tarda.
Bé.
Estàs fet?
Vaig fent.
Segur que estàs bé.
No insistiu.
Fem el que podem.
No insistiu.
Sí, millor que no insistim. Toscano, que se'n va de cap de setmana. Apa, Toscano.
Ja porta la motxilla.
Quin somriure.
Ja porta la motxilla.
Adiós.
Adéu, Toscano, adéu. Fins dilluns. Uri Francisco, com estàs?
Com puc, que no és poc.
Intentarem fer el programa avui des de l'estudi de Ràdio Cel. Tenim petits problemes amb l'oxigen perquè...
Perquè hem fumigat.
Fumigat una mica. Hem passat la caravana i he deixat una fumera, tu, saps? Que llavors hem hagut de...
Aquests motors
antics. S'ha de fer net.
S'ha airejat una mica a l'estudi.
Molt.
Per cert, informació de servei per aquest divendres, 8 de setembre, avui és el Dia de les Mares de Déu Trobades. Per tant, per molts anys, aquí, home, ho hem dit tota la setmana, eh?
Em sona, les Núries, per començar.
Moltes felicitats a totes les Núries, a totes les Carals, a totes les Meritxells, a les Urgells, a les Tures, a les Ares, a les Claustres, a les Aroles, als Bruguers, a les Gleves, als Bellmunts, als Quaners, als Vall de Flors i a Foix.
Com?
Foix.
Però Foix, això és un poble, no?
Jo també Foix.
I un poble a França.
I una pastisseria.
I també és un nom.
Boníssima.
Massa bona, potser, per la meva butxaca.
De Foix potser no és el nostre productor, és de sort, però a la producció un dia més tenim en Ferran Capdevila, José Matosas i Paula Moreno a l'Univers Sonor. Tots som, com dèiem, fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Destaca que la casa de subhastes Sotheby's. No sé com es diu això.
Sotheby's.
Com seria?
Sotheby's.
Sotheby's.
Amb Mercè Raga.
Sotheby's.
Ahí está esa hechicera gitana con su poder te llenará de ilusión. También cambiará tu vida, pues sus hechizos son buena suerte. Salud, amor y fortuna, si se lo pide con devoción. Tumbas y flores.
Ai, Déu meu. A veure, coneixíem ahir la notícia, mitja tarda, senyors, que Barcelona es desperta avui de la migdiada una mica menys verda, Jarque. El pulmó verd sobre asfalt de Barcelona, la superilla del Consell de Cent, corre el risc de tornar a convertir-se en una reserva de fauna autòctona. Veig com... Mare de Déu, pots trobar lleons, ramats de cotxes...
Insults?
Home, els que vulguis.
Molts insults.
Que vulguis.
Motocicletes galopant amb total llibertat per aquesta artèria de la capital barcelonina davant del desconcert. Francisco, de veïns i comerciants del barri. Això està que bull. pendents d'un desenllaç.
Hi ha molts nervis.
Ai, Déu meu, quin duel de forces a la Superilla. Anirem seguint aquesta notícia, ho farem ben de prop. Nosaltres us convidem, abans no ens el desmantellin, a passar la tarda aquí a on, al Fabricació Pròpia, al pulmó verd de la ràdio.
Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia.
Què ha passat aquí?
Barcelona ha implosionat.
Massa Barcelona.
Sí, hi ha massa cotxes, sí, massa sí, gent sí. que es queixa, massa terrasses... Massa fum, massa patinets, massa massa gossos, sí. això...
Això no té...
No. Això també ho hem de fumigar.
Ai, Déu-me. A veure, per aquí, per fabricació pròpia, passaran també moltes coses en aquest divendres 8 de setembre. Us hem preparat un fabricació pròpia, com sempre, farcit de continguts fets a mida, continguts de quilòmetre zero, socials i d'actualitat, això sí, sense oblidar mai l'humor. De seguida repassarem l'altra actualitat amb l'equip del fabricació pròpia i per arribar a les 4, coincidint avui amb el tret d'inici de la Setmana del Llibre en Català, xerrarem a les 4 amb el músic dels Amics de les Arts i escriptor Joan Enric Barceló, que està per tot arreu, que acaba de treure el seu primer llibre, Morir, sabent poques coses.
Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc, vull entendre-ho, però no puc. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc. Ai, Jean-Luc,
ai, Jean-Luc, ai, Joan Enric. Bé, el llibre Morir sabent poques coses, els personatges de Harker d'aquests relats mostren aquell ventall no, d'emocions a les quals és capaç d'abocar-se l'ésser humà quan se sent contrariat.
Sí, que a vegades no en tenim consciència i després quan tu ho llegeixes en una paraula escrita dius, és veritat, jo això també ho he sentit, però no li sabia posar nom. I en Joan Enric és veritat que té aquesta virtut de trobar la paraula justa i que bé poder-ne parlar avui.
Doncs mira, en parlarem a ell en el punt de les 4 i a 4:45...
Des de luego poder vaig equivocar. Deu tenir truco aquest assumpte. El parlar dels joves és per anar al juzgat. I àrbit no permeti aquest orsai. Paraules d'antes. Paraules d'antes.
Aquí trobo a faltar la Candela, que a ella li agrada molt dir això de l'antes.
Antes. Antes la Candela la tenim enfeinada, després baixarà. A veure, els divendres. Què passarà els divendres?
Ui.
A 4:45. Puntual, eh? Vindrà, sí. Estic convençuda.
Home.
Tens ganes de conèixer'l?
I tant, jo també.
Mestre
Vigil. Ganes, però alhora una mica de por. Una mica de por.
Per què por? Ai, sí, sí, pietat.
Exacte.
A veure, de ben segur que ens estarà escoltant, ja.
Segur.
Senyor Virgili, pietat. Catedràtic d'Institut de Llengua Catalana emèrit. Avui ens parlarà dels orígens de la llengua catalana, aquí al Fabricació Pròpia. A més, d'altres coses.
Ah, també?
Home, jo crec que hi haurà algun que altre retret.
Home, jo crec que ja està esmolant allò, el boli vermell. Sabeu com els professors feien abans dels exàmens?
Vols dir que es pot dir algun que altre?
Ui!
Ja no anem bé, eh?
Ai, calla.
Se m'ha passat com un calc
veure,
del castellà.
A o sigui, el que vulgui, el
sí,
mestre Virgili.
Endavant.
Perquè ell té la raó.
Nosaltres som...
Sí, aquí. Hem vingut a aprendre.
Clar, en el que digui.
Hem vingut a aprendre.
Mestre Virgili. A 4:45 de la tarda en fabricació pròpia. A més, també parlarem amb en Gerard Figueres, ell és sotsdirector dels gimnasos DIR, perquè ens expliqui si els catalans són prou esportistes o no. Què creieu?
Que no.
Que no,
si
que no.
Si jo haig
no,
de representar sí. Catalunya sí, ara mateix, sí. Ja t'asseguro que no.
Doncs, mira, Uri, el setembre és un bon moment per apuntar-te al gimnàs. Això sí, ho sabies sí, o no?
I per deixar d'anar-hi, també.
De fet, m'anava a desapuntar, perquè no.
Carai, tu. Doncs, escolta... No,
em convençaré.
En Gerard Figueres.
Jo estic apuntada i segueixo, eh?
Sí?
Sí.
Fort, aquí.
Cada quan hi vas al gimnàs,
una o dues vegades
mesos.
A la setmana. No, ho intento, perquè a més hi ha aire condicionat.
Ah, aquí està la clau.
Bé, li preguntarem al Gerard Figueres per tots aquells mandrosos què s'ha de fer doncs, per anar al gimnàs sí. I sobretot per guanyar salut. I rematarem el divendres amb en Carlos Bayona, DJ i productor, que avui ens porta els hits de l'estiu.
Call. I like the spells they make.
directe que avui, la realitat paral·lela carregada, podríem dir, ben intensa aquest divendres de notícies d'impacte.
Sí, comencem, Mercè, en plana internacional amb la notícia que ens arriba des de Valladolid. I és que la Conselleria de Salut Pública de l'Ajuntament, controlada, recordem, per Vox en virtut d'aquest pacte signat amb el PP, ha fet la que possiblement sigui la campanya més rocambolesca de la història de la salut pública, no oblideu. Repartir 7.500 cendrers, deixeu-m'ho dir bé, cendrers portàtils i reutilitzables per fumadors.
Perfecte. Campanya de salut, eh?
El subjecte i el paradigat, ara que parlàvem de Virgili, a l'escola que t'ensenyaven, sí. no coincideix.
Anàlisi morfològic.
Exacte. Doncs,
morfosintàntic.
Pues així, la frase. L'Alberto Cuadrado, aquest regidor visionari responsable d'aquesta campanya, ha informat que els cendrers es distribuiran els últims dies de les tradicionals festes de la Verge de Sant Llorenç. L'objectiu de l'acció és el d'evitar que la gent tiri les borilles i la cendra de tabac a terra. I, per tant, el missatge que se'n desprèn, per tant, és fumeu, però sigueu nets.
Ah, no fos cas.
Perquè la pulcritud salva vides, com a mínim, a Valladolid.
És que ho vols tot, s'ha d'anar a poc a poc.
Exacte.
Siguem nets i després ja parlem de salut.
Exacte, no cal ser tan ambiciosos. Home, a més, no, aquesta gent està començant, s'ha d'anar a poc a poc. Personalment, penso que potser no té massa sentit aquesta mesura. Jo m'imagino els fumadors de Valladolid liant cigarretes amb els cendrers de paper de plata que repartirà l'Ajuntament.
Contents i cofois.
Se'ls hi pot acabar de revertir doncs això, aquesta estranya mesura. Una campanya que, per cert, han tirat endavant de la mà de Mesa del Tabaco, aliats aquí amb aquest Consell de Salut Pública, plataforma que, com us podeu imaginar, treballa durament. I amb molta empenta per l'erradicació del consum de tabac a Valladolid.
Molt de
fum. I a tot el món. Per tant, la salut pública en bones mans, no heu de patir a Valladolid.
Sempre, sempre, sempre. Quina altra notícia, Marta, t'està posat avui de bon humor?
Doncs una que ens toca de més a prop i que ja vam comentar l'any passat. Mercè, no sé si ho recordes, Google finalment ha confirmat avui un canvi de l'algoritme que millorarà la presència del català a la xarxa. Els darrers mesos, recordeu, vam parlar aquí l'any passat, les cerques en català al buscador Google donaven resultats en llengua castellana i això havia provocat malestar entre usuaris.
Sí, senyora.
I també molts projectes que lluiten, clar, pel foment de la llengua catalana. En aquest sentit, l'Aliança per la Presència Digital del Català ha estat treballant per revertir aquesta situació que ha tingut conseqüències, com us podeu imaginar, molt negatives per moltes webs. A més de l'enrabiada que tu tenies cada vegada que buscaves alguna cosa en català i et rebotaven resultats en castellà, doncs, evidentment, hi han hagut webs que també han perdut usuaris. De fet, 2 de cada 3 webs en català, com dèiem, han perdut visites. I avui, finalment, llegíem aquesta anhelada notícia que Google ha corregit aquest desajustament i ara sí, el que busquem en català ho trobarem com ha de ser en català. Google, per cert, agraeix la feina feta per la comunitat catalanoparlant i, en concret, per l'Aliança per la Presència Digital del Català. Una de les organitzacions que també han treballat al costat d'aquesta aliança doncs és Plataforma per la Llengua i la Mireia Plana n'és la vicepresidenta. Mireia, bona tarda, gràcies per atendre'ns i enhorabona.
Hola, bona tarda i moltes gràcies. Bueno, l'enhorabona, de fet, és per tots, per tota la comunitat catalanoparlant, que finalment hem pogut resoldre aquest problema.
Ens hi vam posar tossuts, també, en aquest sentit, perquè sí que és veritat, ara ho comentàvem, era molt incòmode buscar en català, i, de fet, aquí el programa en vam parlar, havíem d'anar fent scrolling fins trobar el resultat en català i clicar el resultat en català, perquè, si no, encara fomentàvem més que apareguessin aquestes cerques en castellà. No sé com valoreu aquesta notícia des de Plataforma per la Llengua, suposo que molt positivament.
Evidentment, la valorem molt positivament. Nosaltres amb l'Aliança, va ser el motiu de constituir l'Aliança va ser aquest. Evidentment, no és només aquest, perquè nosaltres hem de continuar treballant per garantir i augmentar la presència del català a les xarxes i a internet en general, però sí que és cert que aquesta aliança la vam constituir doncs, justament per començar atacant aquest problema. No? Per tant, estem molt contents que això realment s'hagi resolt. Farem un seguiment perquè això no torni a decaure, perquè realment doncs, aquest algoritme compleixi com ha de complir i les cerques en català recuperin doncs, allò que els pertoca, com qualsevol altra cerca. A més, s'ha de dir que nosaltres ho vam detectar pel català, però que això afectava també altres llengües. Ah. Per tant, això ha servit doncs no solament per regularitzar aquesta situació pel que fa al català, sinó també pel que fa a moltes altres llengües que els hi passava exactament el mateix. Mm-hmm. Potser no amb el castellà, però potser amb l'anglès, però sí que, doncs, en una certa manera, doncs hi havia altres llengües també que quedaven relegades. Mm-hmm. Amb la molèstia que això comporta, però no solament molèstia, sinó, com deia fa un moment, doncs pèrdua de visibilitat doncs a webs d'empreses catalanes o de comerços catalans, etc.
Clar, no sé, com heu rebut vosaltres la notícia? Si Google us ho ha comunicat d'alguna manera? Nosaltres ho hem llegit a diferents mitjans doncs, que ho publicaven, però hi ha hagut alguna comunicació oficial de Google informant-vos aquest canvi d'algoritme?
Bé, nosaltres, des de l'Aliança, diguem que qui coordinava aquesta qüestió doncs s'ha coordinat des de la Fundació.cat amb en Jenny Roch i l'Albert Cuesta, i són ells doncs, els que han estat en contacte directe en nom de l'Aliança amb Google. I, per tant, doncs, a través d'ells ho han sabut i evidentment, Google, doncs, perquè ha fet aquesta com disculpa, diguem, pública, i, per tant, bé, en qualsevol cas, la qüestió és que això ha arribat i que estem molt contents i continuarem amatents perquè això no s'esguerri i treballant per continuar a garantint i augmentant la presència del català a internet.
Mireia, nosaltres també et volíem preguntar, perquè clar, Google és aquesta mena d'ens com semi bé, desapareu bé.
Que no se sap bé qui hi ha al darrere.
Exacte, intangible. Sí. No sé com han estat aquestes comunicacions amb Google els darrers mesos. No sé si heu ideat una taula de diàleg virtual. Com han estat les comunicacions amb Google?
Bueno, de fet, hi va haver un viatge als Estats Units per portar doncs, aquesta documentació, però després, evidentment, doncs, hi ha hagut contactes per xarxes, per videoconferència, amb la seu de Google, no solament a Madrid, a Espanya, Google Espanya, sinó també amb Google Estats Units, perquè l'única cosa que nosaltres hem fet és denunciar que hi havia aquesta irregularitat i després aportar proves d'aquesta irregularitat, perquè quan al principi la vam defensar ens deien no, és que no és possible. I doncs, no solament no és possible, sinó que ho podem demostrar, no?
De fet, la xarxa anava plena, darrerament, de cerques doncs, això en català i resultats que rebíem en castellà. Mireia, ja...
Va fer l'Aliança?
Digue'm, perdona?
No, dic que la tasca principal que ha fet aquesta Aliança doncs, és recollir mostres i evidències que això estava passant i portar-ho a Google.
Doncs una feina que ha tingut els seus resultats, els seus fruits i que nosaltres avui hem volgut celebrar també en Plataforma per la Llengua. Mireia Plana, vicepresidenta de Plataforma, moltíssimes gràcies i moltes felicitats.
Gràcies a vosaltres i enhorabona a tota la comunitat catalanoparlant, perquè això ens beneficia a tots. Gràcies.
Doncs mira, aquesta notícia la podem tractar també amb el mestre Virgili a 4:45 de la tarda aquí al Fabricació.
Home, jo crec que ell és un...
Estarem contents, és el que deia, no?
Jo crec que ell és una de les persones que més ha celebrat aquesta notícia, perquè ell, fervent doncs, defensor de la llengua, i tant, i lluitador en actiu.
Es diu algorisme?
Sí.
Doncs ja anem malament.
Per?
No, perquè jo he dit tota la vida algoritme.
Ah!
Mira, es diu algoritme, perfecte. Mira, català normatiu.
Però,
perfecte.
Un moment, equivocar-se és humà. Després s'ha de corregir quan, no? I endavant.
I aquí mai deixem d'aprendre coses.
Home, no. És la gràcia, ens encanta.
A veure, Harke, realitat paral·lela d'aquest divendres. Continuem amb una notícia, dius, de servei.
Sí, perquè Lidl, no sé si hi aneu a comprar, molt de compte,
sí,
molt alerta, ha retirat un producte Uri de les seves estanteries, que són, per cert, quilomètriques. Sí. Les estanteries de Google no s'acaben
no
mai.
No
s'acaben mai. Es tracta del netejador de cotxes Robi Rob. Que com que estava... També feu-vos-ho mirar, si us compreu un netejador de cotxes Robi Rob, potser en trobeu un altre que no sigui de marca blanca i que potser us serveixi millor. Després no us queixeu si el cotxe allò no acaba d'arrencar, no acaba d'anar bé amb cinquena.
Robi Rob,
que com que estava envasat en una ampolla de mig litre i era de color taronja, el líquid, els usuaris, doncs, el podien confondre amb un refresc, tot i que, evidentment, a l'etiquetatge a Lidl, doncs ja ho deien, que això, que és un netejador de cotxes, també però, estava a la zona de mecànica, però sí que és veritat que a vegades et despistes...
Aquí hi ha molts atenuants. Jo sóc consumidor de Lidl,
sí.
Et puc dir que és molt llaminer, visualment, aquest producte.
Sí, Robi Rob.
en Robbie Rob. Després, que aquesta zona que en dius de mecànica, que és com la zona mercadillo, ui, que és, hi ha una mica de tot.
T'ho compraries tot, eh? Sí. T'ho compraries tot.
Aquests supermercats que són tan grans, la gent agafa una cosa, després se'n desdiu i la deixa una altra estantera.
Això és veritat.
I a vegades hi ha coses que no...
És una tècnica, és veritat.
És una tècnica.
Per no tornar al lloc, no?
Exacte,
perquè et fa mandra
perquè,
tornar.
Com ha dit la Marta, és enorme.
I és impossible tornar-ho a trobar.
Immens.
Exacte. I llavors, si tu tornes enrere i dius, ai, mira, tinc set, sí, agafo això, que està a la zona de mecànica, però podria ser que algú hagués deixat de la zona de refrescos.
Que les, que, o sigui, que el que ha passat és això, no? Que s'ha
bueno,
acumulat aquí.
Vull pensar
és possible,
que...
És que, a més, deixeu-me dir que hi ha un altre argument a favor d'aquells que potser han confós el Robbie-Rob aquest amb una Fanta, i és que el producte, clar, estava etiquetat en alemany i en anglès, clar, que hi ha gent que clar, no ho domina, i, a més, incluïa el missatge que tenia aroma d'albercoc, que també és molt curiós.
Què més vols?
Si tu et vas a comprar un netejador de cotxes, sí, l'aroma és un determinant
és
a l'hora de...
Sí. És importantíssim.
Sí?
Us dic que sí.
Sí, sí, estic amb l'orina.
Senyal que conduïu poc.
Sí,
jo almenys
no,
o tinc un forat al parabrises o cada vegada que netejo el parabrises m'arriba l'aroma de...
Sí, perquè
de...
sí que és veritat.
Sí que,
és veritat.
Sí que es pulsega una
sí,
mica.
Que és veritat,
si és albercoc, endavant.
Sí, d'albercoc?
Sí, home, sí.
És molt penetrant, aquesta olor. Aquella olor com de neteja de...
De pino. T'agrada la de pino? A mi això sí que...
És com més d'oceà, aquest blau oceà, aquest m'encanta.
Com, per exemple, l'olor ara mateix aquí desprèn aquest estudi.
Aquest no.
Això.
No, aquí ens hem passat una mica de voltes. Tot això ho dèiem després de la queixa pública d'un consumidor. El que no sabem és si aquest consumidor va fer la denúncia després de prendre's un Robbie-Rob amb gel. Aquesta és la gran pregunta i el que tot Catalunya s'està preguntant a aquesta hora de la tarda. Nosaltres, de cara a la diada, us volem proposar tres begudes que són més que... Si us voleu refrescar, exacte, i brindar per la diada l'11 de setembre, no prengueu Robbie-Rob, que a més us pot sortir molt malament la jugada, perquè us pot forar de l'estómac.
Sí, sí,
aigua fresca, si m'apureu sí, una mica de ratafia, allò per agafar forces, o, pels catalans més de soc arrel, un gotet d'aromes de Montserrat.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
I arribem al punt de les 3, aquí al Fabricació Pròpia. Uri, a veure...
Jo no sé d'on traiem aquesta energia. Són els últims, perdoni, senyor Virgili, però li direm coletazos d'energia que ens queda. Ja, és que no em surt. No, ja no hi arribo
clar,
més, Mercè.
Hauríeu de vigilar més
jo crec que hauríem de fer una llista, perquè sé que hi ha paraules molt llamineres en castellà.
Sí.
Jo crec que haurien de tenir, si encara no la tenen, és com el pescaclics, que aquesta va ser una gran novetat,
exacte,
jo crec, la temporada
sí,
passada.
Mira.
Doncs trobar paraules per substituir, doncs, això, el coletazo, l'últim coletazo de la setmana.
Doncs
hi ha una...
Apunto.
Coletazo.
Hi ha una paraula que no em traureu mai de la boca, que és trajuda bany.
Però a veure, Uri, aquí hi ha un punt vintage que a tu t'agrada.
Sí, ho deia el meu avi, i per tant...
Ja, llavors això també,
sí,
però
també... Nostàlgia.
Afegeixo també,
sí.
Per favor.
Si teniu aquelles paraules que dius, ostres, que en català no sé ben bé com s'escriuen, com sonen,
com les he de dir,
com s'han de dir... 663-99-30-62. Mestre Virgili, avui a 4:45 de la tarda. 663-99-30-62. I el mestre Virgili ho respondrà en directe. Per cert, abans d'això, Uri...
Anem.
A veure, ens vols parlar d'allò que no et pots treure del cap, per molt que ho intentis, i mira que ho has intentat durant tot el matí. Pot ser una notícia, una cançó, una reflexió, o en aquest cas diria un tuit.
Avui us porto un vídeo que està corrent com la pólvora per les xarxes digitals, per les xarxes socials i també pels diaris digitals. Jo ho he tret arrel d'un tuit i després he vist que estava a tots els diaris digitals. I val la pena, realment. És un vídeo que es postula com un dels continguts audiovisuals més hilarants del 2023, i que té com a protagonistes a Fernando Alonso i Josep Pedrerol.
Vive deportivamente, vive, te lo aconseja un amigo. Vive deportivamente, porque contamos contigo. Contamos contigo, Miguel. Contamos contigo, Miguel.
Vive deportivamente, te lo aconseja un amigo.
Veus?
Quedeu-vos amb aquest concepte.
Un buen amigo.
Sí.
Un consell de bon amic.
Com bé sabeu, aquesta és la sintonia que ha fet fortuna al programa El Chiringuito, de Josep Pedrerol, i que el presentador s'ha volgut prendre al peu de la lletra. Aquest passat dimecres, al circuit de Madrid-Jarama, el pilot de Fórmula 1, Fernando Alonso, va organitzar una trobada amb fans i VIPs.
I VIPs.
Bueno, vull dir que... Sí, celebrity, no sé com dir-ho.
Very important people.
Això. Bé, sí. És people o és person? Ara...
Ho preguntem amb Virgili? Ho poso a la llista, eh?
És
anglès. El plat fort de la trobada van ser les voltes d'exhibició que l'Asturià va fer al volant del seu Aston Martin Vantage DTM.
Que és, va ben calçat.
He buscat una foto d'aquest. Sembla un avió a reacció.
Un tros de cotxe.
És un vehicle de 600 cavalls.
Mora meva.
Que sempre m'imagino, realment, 600 cavalls tirant d'aquest vehicle.
És que és així, no?
Bueno, clar, la teoria és aquesta, no?
El motor,
que
no?
S'equipara la força de 600 cavalls tirant com si fos un carruatge.
Imagina't.
I que el pilot va posar a 280 km hora.
Mare meva.
Això és el que et pot passar si vas a 280, que vas recte, t'arriba una curva, hi ha manera d'agafar la curva.
És que no la veus, la curva. Recte, tu veus.
Gas a fondo. Doncs Josep Pedrerol va decidir vivir deportivamente i fer una volteta de prova com a copilot de Fernando Alonso. Mm. Atents a les reaccions del presentador de Jugones.
Això és en directe des del cotxe, eh?
Sí, 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 en directe.
Ell... Apunta Jugones a la llista de Virgili.
Vinga. Ell anava atratzat, apunta també atratzat, vestit de copilot, sí, amb el típic mono ignífug.
Sí, 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 sí.
Us ho imagineu, no? Val, perfecte. I el primer cop de gas jo crec que es va penedir a l'instant de la iniciativa de pujar el cotxe de l'Asturià.
Oi, oi, oi.
Oi, oi, oi.
Ai, ai. Això no pinta
això,
bé.
Uf. Això és el cotxe engegat, eh?
No. Vull dir,
muntar-se i ja està.
És que ell ja sospita.
Jo crec que la gent ho entendrà. O sigui, quan vas a un parc d'atraccions, que estàs allà
no sé
a punt de... Saps una muntanya? T'ho imagina't una muntanya russa?
Va, m'ho imagino. Val? Faig un esforç.
Llavors estàs a aquell punt que dius... Ai, 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 ai,
sí, sí, sí. Que ja no... sí, sí. Però és que a més no hi ha marxa enrere. Jo crec que aquesta és la... No?
La por.
Et comença a entrar aquella por al cos... Perquè dius, ara ho passaré malament.
Clar, i comencen els bloquejadors de seguretat del darrere,
ja
que
està,
sempre et
ja
des
està.
Del clatell.
Clac.
I dius, doncs jo crec que el Pedrerol vaig sentir doncs, aquesta... No? Harke podria ser...
M'hi sento identificada.
Com experta.
Sí, sí, sí. I jo penso que és aquesta la por. A més, com més seguretat et posen, perquè ell no deu d'anar amb el cinturó, més perillosa és l'atracció. Vull dir, és proporcional. I ell s'ho veia venir.
Haig de dir que no sembla que hi hagi gaire sistemes de seguretat en aquest cotxe, eh?
Potser per això sí, diu, sí. Ai, ai, ai.
Ja, es veuen uns ferros, ell s'hi agafa ja.
Vas a Fernando Alonso pilotant,
no, clar,
eh?
Bueno, sí, aviam, com si no hagués tingut mai cap accident.
Què vols dir?
Sí,
que no. Com que és tan home, bo, no cal posar-se el cinturó?
No, home, no, això, Harke, mai, per favor. Sempre el cinturó, i és igual si tens a Fernando
faltaria
Alonso.
Més.
Però clar, si tens el senyor Fernando Alonso al costat, sí, home.
Sí, home. Tens menys números de sí, que va malament.
Jo crec que aquí Pedrerol comença a pensar que morirà deportivamente. He transcrit el que està passant perquè hi ha
por
molt
favor.
Soroll de fons. Oh, 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 por favor, Fernando. L'altre li diu, va todo bien.
Fernando Alonso que respon com si estés
Fernando
parat
Alonso
en un semàfor.
Arriba un moment ai. Que li agafa la mà, si condueix només amb una mà, i li agafa la mà a Pedrerol.
Pobret.
Tranquil, que va todo bien.
Pobret,
que jo en aquest
tranquil.
Moment, si veig que l'home treu la mà...
Tristíssim.
Només porta una mà al volant, dic, ja està, ja hi
som. Ai, per favor.
I Pedrerol li pregunta, ¿me aguanto o no?
Què vol dir? Quina és l'opció no?
O sigui... L'opció no és desmaiar-se
però, clar,
o coses que han passat aquesta setmana dins un avió, que no hi entrarem, però que...
O sigui que el tio estava patint,
al límit.
Com es diu en un capítol de l'Escurça Negra, que és català normatiu, escagarrinat.
Sí, sí. Sí.
Escolta... I el Fernando li diu, mucho ruido y pocas nueces.
Això també podria ser. La cosa continua o no?
Treu ferro.
Pedrerol tem per la seva vida i no li falten motius.
Ai, per favor.
Para, que ja en tinc prou. Fernando.
No us sembla que són uns crits com està perdent la vida per la boca en aquell moment?
Jo
no,
crec que...
No està cridant desesperat, està cridant...
Para, carro, Fernando,
a punt de desmaiar-se.
Està tan col·lapsat que no té forces ni clar, per cridar.
Clar,
llavors
clar,
és l'únic, no?
Jo crec que ell obre la boca i amb la, no, amb la mateixa inèrcia i la velocitat li surten aquesta mena
sí,
de...
Gemecs,
sí, sí,
sí, sí,
està a punt de morir.
Pedrerol li suplica a Alonso que pari i l'altre li pregunta, ¿bien o no? Doncs
molt.
No, Fernando, no, muy mal, fatal. I aquí l'intrèpid Josep recupera l'alè, intenta fer una mica d'entrevista buscant l'empatia del pilot d'Aston Martin, però en comptes de comprensió es troba amb una persona que no ha conegut mai la por.
¿Qué es el miedo, Fernando? ¿Qué es el miedo? Bueno, yo sé que es el miedo esto. ¿Para ti hay miedo alguna vez? Porque a mí nunca. No tienes miedo tú. Nada. Nunca.
Es un home de gel, Fernando Alonso.
Aquí per això Pedrerol sí que és veritat que ja s'ha de més relaxar. Jo crec que ha passat, bueno, va passi el que passi.
És un moment que Alonso realment ho veu negre i diu, baixem una mica.
Quan passen aquestes coses a Harky, després tu la vida té un altre color, eh?
Sí, sí.
Quan
tira una força.
Però després es fa la llum.
Sí, home, un moment o altre.
Per acabar, escoltem com Josep Pedrerol suplica a Alonso que afluixi.
Que no, no! Un poquito, però. Bajamos un poquito, Fernando. Vale. Paseamos por las curvas. Vale.
Sí, aquesta frase és preciosa. Paseamos por las curvas.
Ai, és un poeta del motor.
En moments límit, també per la seva vida, i li surt aquesta mena de poesia il·lustrada.
Que això encara irrita més, no? Quan tu estàs presentant malament, que l'altre et digui, no, mana, això, si és un passeig.
Paseamos por las curvas. Document impagable que val la pena que busqueu tant a Twitter, ara actualment xarxa X, com qualsevol digital, perquè riureu molt fort i no us el podreu treure del cap.
Contigo, con ella también.
Va, que ja passa un minut de les 3. Gràcies, Uri. A mi és una imatge que també em costarà treure del cap. Però, mira, és una bona imatge.
I el Pedrerol també.
Es despertarà alguna nit pensant que va 280 per hora.
Vinga, va, que marxem a publicitat. I a la tornada, al Fabricació Pròpia, coneixerem la penúltima hora de l'actualitat.
Rosita, que está imponente, nadie lo puede dudar.
No, señor.
Pero hay un inconveniente.
Radio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Radio Estel, subscriu-te al YouTube de Radio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Radio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Radio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia a Ràdio Estel.
La penúltima hora de l'actualitat també té una cita cada dia aquí al Fabricació Pròpia. Puntualment, a les 3 del migdia, minut amunt, minut avall, connectarem amb una de les nostres corresponsalies, repartides per tot el territori català. Perquè, com dèiem, ens expliquin de primera mà quins han estat els temes més comentats del dia. A aquesta hora ja podem dir que podem connectar amb en Gerard Socarrats, director general del grup Pepa Tomate. Bona tarda, Gerard. Última hora des de Paella Bar Boqueria.
Hola, bona tarda.
Gerard.
Avui el xup-xup és al pont. La gent ja té ganes de marxar, la gent ja té ganes de...
Tu diràs.
Aquests tres dies... bueno, jo suposo que ja és l'últim pont, no?, de platja. O sigui que...
Últim pont de platja, eh? Confirmes.
Jo crec que sí, jo crec que sí. La Mercè ja veurem. Depèn de la pluja.
Depèn de la pluja. Gerard, et demanem quin ha estat el tema més comentat, a part d'aquest xup-xup, de que molt probablement sigui l'últim cap de setmana de platja.
Bueno, això és a nivell una mica més ja professional nostre del sector, que estem tots una mica preocupats perquè l'oli ja sembla whisky. L'estem comprant a preus desorbitats, però bueno, que això ho nota tothom també quan va al supermercat. I avui hem estat comentant una miqueta això amb els companys de parada.
Penúltima actualitat avui des de Paella Bar Boqueria amb Gerard Socarrat. Si us plau, Gerard, necessitem saber, és informació de servei a aquesta hora, quantes paelles i arrossos heu servit avui?
Ui, avui moltíssimes. El divendres i el dissabte són els dos dies forts de la setmana i ara t'hauria de mirar l'ordinador, però segur que n'hem venut més de 100.
Uh-huh. I quina ha estat la més demanada?
La de marisc.
Sempre. Marisc, sempre, no falla.
La vermella és la que triomfa.
Uh-huh. Proporció de turistes i nacionals a la boqueria aquest matí?
Ara, en temporada, te diria que 90% turisme. 90. D'aquí un mes ja és 70-30, 60-40, mm-hmm.
de la cosa. La cosa es va regularitzant. Confirma, Gerard, que la gent ja té ganes, com deies, de cap de setmana a aquesta hora.
Sí, i tant. Els que estan fent plans per la manifestació i els que estan fent plans per anar a la platja.
Acabem, si et sembla, amb la previsió del temps i el trànsit a aquesta hora des de la Boqueria.
Pues mira, el temps, si mires l'iPhone, te diu que plou, que fa vent, que la dana, que no sé què, però aquí fa un sol espaterrant. Les pageses de la plaça, que no s'equivoquen, diuen que tot el cap de setmana farà cap de setmana d'agost, i podeu estar tots tranquils, que farà sol tot el cap de setmana.
Trànsit a aquesta hora, des de la Boqueria, des de les Rambles de Barcelona?
Trànsit, com sempre, ja han tornat als col·les, ja ha tornat tothom de vacances. Això és la jungla, una altra vegada a Barcelona.
Doncs des de la jungla, avui ens ha informat en Gerard Sucarrats, director general del grup Pepa Tomate, des de Paella Bar Boqueria. Gerard, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, igualment, merci.
A Ràdio Estel, fabricació pròpia.
Doncs avui ens fixem en el 8 de setembre de 1950. Era divendres, com avui, el preu del diari era de 50 cèntims i la situació del temps era, atenció, pressions baixes centrades al nord d'Escòcia, m'agrada molt ja que el diari destaqui el temps internacional, vents una mica forts a l'oest d'Anglaterra i França i Espanya, núvols. Està molt bé que et digui tots i aquí et resumeixi amb núvols.
Tapadet,
però uns núvols que només es podien escampar d'una sola manera, amb el sol de la Carmen Sevilla.
Yo soy Carmela de España, cigarrera de Sevilla, y a los guapos de Triana.
Ai, la gran Carmen Sevilla. Aquell dia estava preparant una pel·lícula nacional d'ambiente andaluz. En concret, rodaven els primers exteriors en el pueblo de Alcalá de Guadalajara. A la pel·li hi tenien un paper important els millors artistes del cine espanyol, entre els que figuraven Luis Moreno, Antonio Casal, Maruja Díaz i Enrique Guitart. No en conec a cap, però la Carmen jo sí. La notícia no dona pistes sobre de què anava la pel·lícula, només diu que tractava sobre motivos andaluces.
Motivos andaluces.
Sí.
És un nou gènere?
Sí. És un nou gènere que t'abarca des de la Virgen del Rocío fins a les fritures,
tot.
El tio Pepe.
Tot.
Així que jo, davant d'aquest dubte espectacular de què és motivos andaluces, i des del futur, us puc dir que los motivos andaluces eren un cantant i un torero.
Era
la nostra Carmen, clar. I el torero, doncs, no ho vull saber, perquè en aquest cas, l'important de la pel·lícula era la Carmen. La pel·li explicava la història d'un vendedor de botijos de profesión, pero torero de vocación. M'agrada molt, ja...
Sí, és una bona combinació.
Que facin el rodolí.
Sí, sí,
que estava molt enamorat de la Dolores, la hija de la dueña de la posada, i bailaora, con muchas posibilidades de triunfar en el mundo del espectáculo.
Entre botijo y botijo...
Què? Acaba la rima.
En la Carmen Sevilla, que me fijo.
¡Molt bé! ¡Olé! Té gran, Marta. I, en fi, la pel·li explicava, doncs, això, aquesta història d'amor, i per mantenir el seu amor, els dos decideixen que la festa major del seu poble serà l'últim escenari on demostraran les seves dots artístiques. Aquest era el torero cantant, perquè es veu a la pel·li el torero també canta.
Tot aquest home. Escolta, sí, no em puc imaginar gens com acaba aquesta pel·li.
No, jo tampoc. Gens ni mica. La pel·lícula es va estrenar un any després, el 1951, sota el títol Andalusí o El sueño de Andalucía. Se la coneix amb els dos noms. A mi també m'ha patat una mica el cervell.
Sí, com a francesat.
I he trobat cartells de promoció amb els dos noms. Fins i tot també he trobat una entrevista a la Carmen Sevilla que va donar més tard, anys molt més tard, sobre aquesta pel·lícula, i ella diu Andalusí. Jo crec que el responsable de naming dubtaven dels dos títols i va optar
per no decidir-se, saps què? Els publico els dos. Això, o que el responsable del franquisme va dir en castellà o no surt. I no sé, al final va acabar sortint de les,
amb els dos.
De les dues.
Això que ara ens passa amb els tiets i els detalls. És una mica la mateixa polèmica, que jo crec que ells no s'acaben de decidir i com preferiu.
Jo he sentit...
Feu vosaltres.
Jo sí, exacte, que cadascú, mentre ens conegueu...
Exacte.
Però jo he sentit fins i tot dir de tiets. O sigui,
no
de tiets, tiets, sinó de tiets.
Tercera,
o sigui, bé, en fi. Sigui com sigui, no era l'única pel·lícula de la que parlava el diari el 8 de setembre de 1950, perquè mentre a Espanya estaven de rodatge, d'Estats Units arribava una de les estrenes de l'any, Bambi.
Ui. Ui.
La gran obra maestra de Walt Disney ja està en vídeo.
El príncipe nació.
Patí.
Un patí és horrorós. A mi aquesta pel·lícula em va marcar.
Sí, és una de les pel·lícules més tristes potser de tots els temps.
Totalment.
Com totes les de Walt Disney.
És que és això, jo no les podia veure, de veritat.
És que
era trist, per mi era tristíssim veure una pel·li de Disney. Aquestes veus enllaunades que sento ara em transporten a...
No, però que aquesta, jo recordo Bambi com trauma.
Però Mercè, totes.
Jo no vull anar al cinema a veure
Bambi. Dumbo, tots perdien els seus pares.
La Bella i la Bèstia, tothom. Era un començament tràgic, horrorós, i després ja, si ho superaves, doncs podies seguir la pel·li.
I continuen sent tràgiques perquè Frozen, d'ara, per exemple, també perden els pares, les germanes queden separades...
Sí, sí, sí. És un drama.
Sí, el plantejament familiar dur.
Jo crec que el senyor Disney tenia un trauma amb els seus progenitors i va decidir que traumaria tots els nens. A tots els nens del planeta Terra. Però bé, tot i així, el diari anunciava a Bambi que era una tierna, apassionante, magnífica, graciosa pel·lícula.
Graciosa. Sí.
Graciosa pel·lícula. I el més important de tots, tolerada per a los menores. M'agrada tolerada.
O sigui, no la gaudiran, no la toleraran. No.
Ei! Què vol dir això de tolerar?
Pues això, el que ens va passar a nosaltres, que la vam tolerar però que la vam patir.
Oi tant, fins ara.
I que encara l'estem arrossegant. També explicava que Bambi arribava a les nostres pantalles amb la gran convicció de tothom, de saborejar aquesta obra magistral d'un personatge de Disney que creava personatges humans, com Mickey, Pluto i Donald. Veus aquests, per exemple? Sí que són guais. Els recordes amb alegria.
Són divertits.
Més divertits. Bé, el diari també estava tan segur que agradaria a petits i a grans perquè, per exemple, els petits, pels petits serà una hermosa narració d'aventures i pels grans ejercerà interès atractivo com el fiel reflejo de los amores, luchas y contratiempos que nos afectan.
Carai.
No sé els grans. Jo et prometo que ma mare mai l'he vist veure Bambi.
No, clar.
No.
És que no. No.
És que no. És que si no. Bueno, ma mare no té l'edat, el 1950, pobreta. A veure, una nena, però vull dir que dubto que els grans volguessin veure aquella pel·lícula.
No, clar, aquesta doble lectura que et venen aquí, no els hi comprem.
Apta per a tots els públics.
Sí, no, esclar, això
no,
sí.
No. No.
Tolerada.
Apta no, tolerada.
Tolerada. Més notícies d'aquell dia. Algú s'havia estat dedicant a comptar els cotxes matriculats a Espanya durant el primer trimestre de 1950.
Caram. Bola, tu falda, yo tuve un piñazo con un Seat Panda.
Voleu saber, vosaltres, també, quan se'n van matricular?
Volem.
Oh, i tant. Quin any és, això?
1950.
A veure.
Es van matricular 1.593 vehicles, dels quals 1.211 eren nous i 373 eren de segona mà, utilitzats. Si sou prou ràpids, ja heu fet la suma de 1.211 i 373, segur que us n'heu adonat que falten 9 cotxes.
Ah. On són?
Queden al limbo. Queden al limbo els cotxes aquests que no sabem on estan.
És que com que són de lletres, no havíem acabat la suma encara.
No, jo si no fos perquè he llegit el diari, tampoc me n'hauria enterat. Però queden al limbo i el diari pensa, calla que algú que sigui de ciències faci la suma i se n'adoni. Sí. I per això diu, no consten datos sobre otros 9 cotxes. Però estan, no som nosaltres que ens hem equivocat, sinó que no sabem on estan.
No sabem on són.
Cotxes... bé,
fantasmes.
Però acabem amb futbol. Sempre s'acaba amb futbol, secció d'esports, perquè el 1950 el Barça tornava a estar com està ara, preocupats pel camp. Començar a explicar la notícia, però
no
cantava l'himne.
Està molt bé, això. Sí.
És la que va fer la Roser, us en recordeu?
Home, la Roser.
Directe,
la Roser,
sí.
Que va cantar al Camp Nou i després me'n recordo que feia un concurs de TV3 als estius, que com de karaoke o de càsting, on va aparèixer la Neusi, que és la que apareix al búnquer, en Jair Domínguez, sí, i en Peyu.
i que és professora.
Professora, anava a dir, no?
Professora de professió. Mm-hmm. Bé, però anem al cas de la notícia, que me n'estic anant per les branques.
Camp del Barça.
Camp del Barça. Preocupats perquè la directiva del CDF Barcelona, perquè aleshores era CDF Barcelona, així com s'escrivia, estava buscant un nuevo emplazamiento del campo. De fet, portava ja varios mesos valorant una possible adquisició d'unos extensos terrenos per a construir en ellos un campo de deportes digno del Club Azulgrana.
Home.
I dels seus 32.000 socis, con los que aficionados y espectadores dan un mayor número y hacen que el campo actual resulte insuficiente a veces. M'agrada molt aquest a veces. Vull dir, no sempre queda petit, nois, no us flipeu, però de tant en tant, sí. Bé, altres vegades era insuficient el que us deia, perquè a la final de la notícia també apunta. Entretanto, el Barça seguirà jugando de sus encuentros oficiales en nuestra ciudad, suficiente o no, o sigui, torna a remarcar això, en el terreno de las Corts.
Escolta, a mi em crida l'atenció una cosa. Clar, estem parlant del 1950 i ja després el camp que van fer ja va ser el Camp Nou. Perquè és que si tenien 30.000 socis únicament al Barça, clar, té una capacitat o tenia una capacitat de 90.000 socis, van tirar molt llarg, no?
Van tirar llarg, van fer llarg,
a l'hora de fer el nou camp van dir tira llarg, posa 20 grades una sobre l'altra i així aniran apuntant socis.
Suposo, no sé, jo vaig pensar... Jo,
mira, em diuen per l'orellera que van anar a fer ampliacions al Camp Nou.
Ah, primera una graderia, van anar pujant.
De fet, saps per què es diuen culers, no, els socis de...
A veure, sorprèn.
No, perquè com que estaven tan a rebossar les grades de més a dalt, la gent es veia el cul. Des de fora de l'estadi, tu veies el cul dels aficionats.
Perquè estaven asseguts, diguéssim, amb el cul cap a fora.
Amb el cul cap a fora, per això es diuen els culers.
Ah, carai.
I potser per això estaven tan apilotonats que van decidir ampliar el...
Escolta, fem una grada més, no? I llavors han anat
hem fet grades,
no ho sé. Candela Figueres, moltes gràcies.
Un plaer.
Ràdio Estel.
La nostra manera d'entendre el món canvia al llarg de la vida. La cultura ens ensenya a mirar i també ens canvia radicalment. A CaixaForum volem estar al teu costat en cada moment. A través de la cultura i la ciència et volem ajudar a entendre el món on vivim i també a qüestionar-lo. Descobreix amb nosaltres la nova temporada 2023-2024. Creixem en la cultura. CaixaForum. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia.
Un quart de quatre de la tarda, anem a fer la digestió. Mudança sempre és causa d'estrès. El Barça s'ha desplaçat aquest estiu del Camp Nou a l'Estadi Olímpic de Montjuïc i, clar, Harke no és casa teva, no és el mateix, menys capacitat per encabir aficionats, accessos i aparcaments més complicats, i ara on aparco, i ara on deixo el cotxe...
I tant. Com hi arribo, com hi haig d'anar...
I ara, Déu-n'hi-do. I, a més, comences a descobrir els veïns i comencen. Ai, Harke, els problemes.
Sí, de fet, un problema que avui... Des d'ahir la tarda i aquest matí omple molts diaris, sobretot esportius, i és que el 29 de setembre coincidiran, Mercè, la muntanya màgica, el Barça-Sevilla, això serà evidentment a l'estadi de futbol, i un concert de Joaquín Sabina al Palau Sant Jordi. Per tant, dos grans esdeveniments en un mateix vespre. Es preveuen, aquesta no serà l'única coincidència, se'n preveuen més coincidències als partits del Barça a l'estadi olímpic Lluís Companys, com per exemple el 21 d'octubre, concert de Manuel Carrasco,
Manuel
i partit
Carrasco
també a l'estadi. 28 d'octubre el Miguel Ríos i, atenció, perquè el 2 de desembre també arriba Rafael.
Llisques, és què passa, Harke?
No, és que...
És que això és motiu de cese, eh?
De cese i de molts problemes i de molts
problemes
és
de mobilitat.
Barri... És un barri, sí que és veritat, acostumat a conviure amb grans esdeveniments, però potser sí que és veritat que dos a la vegada, un partit del Barça i un gran concert, és una mica massa.
És incompatible.
Per parlar de com és aquesta convivència al barri, és un plaer saludar a aquesta hora de la tarda el Jordi Andolf, que és portaveu de la PACAME, que és la plataforma d'afectats per la contaminació acústica i massificació d'esdeveniments de Montjuïc, Font de la Guatlla. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, només de llegir els esdeveniments, els concerts que hi hauran al Palau, els partits al camp del Barça, el nou camp del Barça, com a mínim, aquesta temporada, ja estem atabalats. A veure, com és el dia a dia a Montjuïc Font de la Guatlla, per vosaltres, que sou els veïns?
Si només hem de pensar amb els partits que fa el Barça, és un tema a part, no? Però com que al final tot hi suma, estem acostumats, com bé comentau a l'inici, és un barri que estem acostumats a conviure, però no és que estiguem acostumats, és que estem obligats a conviure, aquesta seria la millor paraula, perquè el nivell de concerts que es fan des del poble espanyol, des de Maria Cristina, des de l'estadi, del Palau Sant Jordi, a tots els cantons on es vulguin portar, estem més que desbordats. O sigui, ja, abans de la pandèmia se'n saben més decenes d'esdeveniments a l'any que ens estan bombardejant pràcticament durant tot l'any. És una brutalitat. Aleshores, conviure amb esdeveniments com el Barça, que suma juntament, com deu, no?, amb el de Joaquín Sabina, en aquest cas, per sort que la Barça ha tingut la deferència de demanar a la Lliga de Futbol Professional de moure un dia abans perquè no hi hagi tot aquest col·lapse, en el qual ens sentim més confortats en aquest aspecte, no? Però tot i així estem parlant de cada vegada sumem més, cada vegada fan més esdeveniments, més concerts, és un descontrol, els veïns no poden viure.
Clar, els veïns, pels veïns deu ser un autèntic malson, tu ara ho comentaves, sí que és veritat, la música en viu sembla que cada vegada té més adeptes, no? Comentaves el poble espanyol, la Maria Cristina, també l'estadi, el Palau. Quins efectes té això reals en el vostre dia a dia, per exemple, a l'hora de descansar?
Nefast. És absolutament nefast. Recordeu, per exemple, que ja a l'estiu, com s'ha d'estiu, vam tindre tot un seguit d'esdeveniments que es van, sobretot la Beyoncé, va ser un dels més famosos i més sonats en aquest cas, així com d'altres artistes que van actuar al propi estadi. Se sentia la música, si la sentien des de Collserola, la sentien fins i tot gent que ens trucava de poblacions properes a Barcelona dient que sentien la música com no l'hem de sentir nosaltres. O sigui, estem passant en nombre d'esdeveniments que s'ha passat tota la ratlla dels límits, i al mateix temps es passen els decibels que ens bombardegin de forma brutal. Què passa després? Que també hi ha la sortida de tota la gent que acudeix a aquests esdeveniments. Clar. Tota la sortida i tot el que es fa al seu voltant previ i posterior, perquè molta gent que no pot entrar es queda des del Poble Sec, des de la Font de la Guaia, amb els botellots, amb gent que, bueno, envaeix els nostres carrers, no ens deixa dormir. El postconcert també significa que els veïns tenen que trucar a la policia, els efectius de policia no són suficients o no arriben, perquè hi ha moltes més coses que fer per part d'aquests efectius, i al final el dormir es converteix en missió impossible. I aquesta missió impossible és que molta gent està arribant a patir nivells de sonòmetres molt desbordats a les 4 de la matinada, quan fan concerts al poble espanyol, o per desbrutalitats no es pot dormir, hi ha gent que es medica per poder descansar.
Sí, sí, és terrible. De fet, no és l'únic barri, no? Com sigui, la de Barcelona, em consta que pateix aquests efectes del soroll, i són molts també els barris, doncs, que s'han ajuntat en plataformes per denunciar aquests alts decibels, aquesta contaminació acústica. En el vostre cas també s'hi suma aquesta massificació d'esdeveniments. No sé quines són les principals demandes que feu des de la PACAM, és a dir, què proposeu en aquest cas a l'Ajuntament de Barcelona per revertir aquesta situació, aquest malson que heu de conviure, amb el que heu de conviure tantes nits.
Sí, bé, com comentaves, un dels altres focus a Barcelona és el Fòrum, que estan desbordats també en concerts que es fan a la seva zona, dins els Primavera Sounds, els Cruïlles, etc. Es fan molts, i ja, també amb un nivell de potència brutal al costat dels habitatges. Ens hem format en tot un seguit d'entitats de la ciutat, amb la Xapes, que és la xarxa veïnal contra el soroll, i tots units estem d'alguna manera fent força contra l'Ajuntament, no? D'alguna manera perquè reparteixi aquesta situació. El que no pot ser és que no puguem dormir des de les nostres cases, perquè és un dret fonamental el descans, un dret que les administracions estan obligades a complir, a vetllar per aquest descans, i no l'estan complint. Més enllà, estan autoritzant a més. L'exemple, per exemple, tenim l'antic concert que es feien a Pedralbes, que s'han traslladat al poble espanyol, i s'han mantingut també a Pedralbes, amb un altre nom. Vull dir, llavors, en lloc de restar, anem afegint. Això és un guirigai, no pot ser, no podem seguir vivint d'aquesta forma, i l'Ajuntament el que portem demanant sempre des de fa molt temps és la reducció, ja sense pal·liatius, del nombre d'esdeveniments que estan realitzant, i també controlar molt els decibels. Perquè som coneixedors que molts artistes, quan venen aquí, assalten els decibels perquè si no, no venen. És a dir, el propi Ajuntament no penalitza aquests esdeveniments, quan tindrien que estar-ho. We run this mother, yeah.
Estem parlant amb Jordi Andoz, portaveu de l'APACAME, aquesta plataforma d'afectats per la contaminació acústica i massificació d'esdeveniments de Montjuïc, Font de la Guatlla. Tu mencionaves la Beyoncé, que potser va ser un dels concerts, com tu deies, que més sonats també pel nivell de decibels. De fet, un concert que va també aparèixer a molts mitjans perquè va fer tremolar fins i tot l'Estadi Olímpic i les cases dels veïns.
Correcte.
72 decibels fins i tot a un quilòmetre, que tu comentaves, no? Entenc que com a portaveu, doncs, segurament quan passen aquestes coses reps molts whatsapps de veïns i de coneguts. Ara, per això parlàvem, clar, d'aquests dos esdeveniments que es cavalcaran possiblement en algun moment al llarg de la temporada del Barça, que hi haurà partit i, a més, hi haurà concert. No sé si heu fet ja algun tipus de protesta davant de l'Ajuntament. És allò que dius, això ja és la gota que fa vessar el got? O com rebeu aquestes notícies encara de més massificació acústica al barri?
Mira, de fet, nosaltres som membres del Consell del Parc de Montjuïc. Sí que és veritat que hem tingut diverses reunions i cal dir que s'ha gestionat de la millor manera possible que arribin tots els assistents als partits. Crec que s'ha fet dins de tot prou bé, és a dir, és bastant ordenat, bastant controlat, el tema de circulació. Hem de dir que la gestió s'està fent bé per part de l'Ajuntament i també de la Guàrdia Urbana. Què passa? Que és el que creem, és que aportem més esdeveniments. Si aquests a sobre se sumen i es col·lapsen, el problema que es pot fer, ja diria jo, que no és d'organització, que no pot ser, sinó que més bé podria ser de descontrol de gent que coincideixi al mateix temps i que no hi hagi, i en cas d'alguna necessitat o alguna urgència, es pugui produir algun desastre.
Jordi, de veritat que us compadeixo. Perquè, bé, de fet, ahir en parlàvem del soroll a les ciutats, a moltes ciutats, també de casa nostra. Per cert, Barcelona és la tercera ciutat més sorollosa de tot l'estat espanyol. Per davant teniu a Girona, per tant, encara hi ha ciutats que també ho passen potser una mica més malament fins i tot que nosaltres. En qualsevol cas, Jordi Andoz, portaveu de APACAME, com dèiem, la plataforma d'afectats per la contaminació acústica i massificació d'esdeveniments. Ara, de cara a la Mercè, no sé si us esperen dies massa tranquils.
Bueno, esperem que l'Ajuntament compleixi la seva paraula d'haver eliminat els concerts que ens feien a Maria Cristina, perquè penseu que eren 4 dies sense poder dormir en cap dels moments.
Ah, hi ha molts aldarulls, a més, Jordi, a les darreres edicions.
Un assassinat, robatoris, destrosses... Clar, això no pot seguir. És que anem sumant i no pot seguir.
Doncs des d'aquí ens fem ressò, des de Ràdio Estel, de les demandes d'aquestes plataformes d'afectats, no només aquí al barri de Montjuïc, Font de la Guatlla, sinó de molts barris i molts districtes de Barcelona i de tot Catalunya, doncs, que pateixen els efectes d'aquest soroll i aquesta massificació d'esdeveniments, com ara concerts o tants festivals que estan de moda a casa nostra. Jordi, moltíssima sort, us seguirem i molta força.
Gràcies. Moltes gràcies, molt amables.
Bona tarda.
Ràdio Estel. Comença el compte enrere pel nou canal online Ànima Estel. El canal amb la litúrgia de cada dia al teu servei. El trobaràs ben aviat a radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel oficial. La litúrgia i l'eucaristia de cada dia, programes de contingut religiós i la música espiritual ideal per acompanyar-te. Ben aviat, Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online de Ràdio Estel.
Cabell sense brillantor? Pell apagada? Dona vida al teu cabell, pell i ungles amb Beauty In and Out Elixir, de Laboratoris Marnis. Són vials per beure amb col·làgen hidrolitzat, àcid hialurònic i altres actius naturals que ajuden a combatre els signes de l'envelliment. El teu elixir de bellesa es diu Beauty In and Out Elixir, de Marnis. Cuida't per dins i es notarà per fora. Demana'l a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Informa-te'n a marnis.com. Saps com trobar la nostra app? Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial i ta-chan! L'actualitat, els programes, els podcasts i els directes a la teva butxaca. És fàcil, eh? És l'app de Ràdio Estel. Tota teva.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Segons, i ens situem al punt de 3:45 ja de la tarda. Ai, Prisma Grinyà, molt bona tarda.
Què tal? Que estrany això de dir bona tarda, tu, que bé.
Puja la cinturia, Paula, per favor. Cap amunt.
Què? Què?
Què?
Et veig molt desperta. No sé per
clar,
què
estic serà. Estic descobrint que m'agrada la tarda, en principi. Tinc més energia, sóc persona de tarda. Això és el
jo
típic
també,
debat etern.
No és un debat. No és un debat.
És, podríem dir, no és un debat.
No. Perquè això és genètic. Això ja, no sé si ho havia
això
explicat.
Porta... No,
de veritat, hi ha estudis genètics, diuen.
Que demostren.
Estudis demostren que hi ha gent que està feta pel matí, per matinar molt, i hi ha gent que està feta per anar a dormir tard. I que això segurament ens ve de l'època de les coves, perquè ja, de manera natural, doncs si hi havia qui no s'adormia i hi havia qui es despertava molt d'hora, la cova estava vigilada durant molta estona. Per tant, no et deixis dir, si algú et diu, ets una mandrosa que et lleves
perfecte
tard. No, perquè tu simplement ets una persona que necessita dormir fins més tard i que simplement la societat t'obliga a despertar-te d'hora perquè has d'anar a treballar.
Contra la teva genètica, contra la teva herència genètica.
Clar, que això segur que et treu anys de vida.
Seguríssim. Jo,
tu que ets de tarda...
Jo crec que estic dissenyat per dormir tot el dia i no ho estic fent ara. Ara menys que mai. Per tant, sí, em treu hores de vida, anys de vida i...
Imagina't.
I més,
sí,
i més.
Sí.
Vull dir que, nois, endavant. La
endavant.
Gent que no sigueu de matins, ànim. No us deixeu trepitjar per als aquells que fan ràbia que... No, si és que jo a les 6 ja no tinc son.
Ostres, què vol dir que la senyora
tens son? Jo amb 5 horetes ja faig. Saps aquesta gent que agafaries la mà, l'obriries
sí,
i fort, vinga, que tenen sort, eh? Vull dir que en realitat és enveja.
Jo 5 horetes un dia poder te les aguanto, però per norma dormir només 5 horetes, impossible.
No, home, no, això no és bo.
Iniciem avui, estrenem aquesta secció de fabricació pròpia, que són els 4 gats, però és que ara ho deia l'Anna Pris, no són ni 4, però si comptem a la Paula, sí, ja seríem els 4
metàfora.
Gats, no? 4 gats.
4 gats,
4 gats
fantàstic.
Que som de res.
I què farem?
Què farem els divendres? Doncs els divendres, amb la Pris, amb altres col·laboradors, Ramon Pardina, David
home,
Serra...
Home,
una colla.
Carai.
Anirem comentant una mica els temes més destacats de la setmana. Pris, i tu ens portes aquells temes que t'han impactat, no?, que vols comentar aquí amb els 4 gats.
Sí, per exemple, començaré intentant posar una miqueta de llum a la foscor, perquè acabem d'estrenar un curs. Veniu de vacances, que es noti que remarco que dic que veniu, perquè jo ja l'estiu...
Tu ja no pots...
M'ha passat per sobre, estic feta a pols. De fet, esteu veient un holograma meu, jo en realitat estic dormint a casa meva tan tranquil·la. Però vosaltres torneu de les vacances i, per tant, vull... que la gent trobi aquell puntet de claror al final del túnel.
Sisplau.
Una miqueta de llum de,
vinga,
de música de festa, si us plau, a veure.
Paula, per favor.
Veig que és una festa una miqueta que encara comencem una miqueta a ralentir, eh? A veure, si vosaltres sou de festa tranquil·la, no passa res. No passa res. Ens agrada també aquesta festa, cap problema. Però jo us volia parlar de festes literals. Per recordar-vos que, fills meus, perquè la gent que torneu de vacances diu ja fins desembre, no sé què tal... No, home, tenim dilluns que ve. Diada Nacional.
Clar. Aquí
treballeu, treballeu!
Sí, Pris, jo és que no em volia avançar.
Mira'm.
A veure.
Jo no.
És que tu t'ho mereixes.
Gràcies,
tu
gràcies.
Tu mereixes tots els ponts
gràcies,
del món, Anna Pris.
Mira el José, ens saluda des de
adéu,
fora.
José, se'n va de cap de setmana, adéu. Matosses. Nosaltres ja no... O sigui, treballem ja sempre.
El 12 o sigui, d'octubre... El 12 d'octubre...
Sempre, sempre. No? El 12 no ho sé, ara em fas
dubtar.
El 12 sí que és festa, sí, per tots. Festa, sí.
Ja comences a queixar-te de tots, tots. És un dijous, 12 d'octubre. Va bé, vosaltres no podreu, però potser algú podrà demanar-se festeta divendres i tindrà un pont. Des d'aquí felicito ma mare, que es diu Pilar. Ja sé que no és el 12 d'octubre, però ho aprofito. Feliciteu a les vostres mares sempre que pugueu, encara que no sigui el seu aniversari o el seu sant. Digue'm, Mercè,
que estava pensant,
que m'estàs assenyalant aquí, violentament, mira, sisplau, amb un bolígraf molt maco.
Pots il·lustrar el bolígraf?
És una guineu, això?
És una guineu multicolor. Saps d'aquests bolis que tenen molts colors?
Sí, perquè l'estic veient, sí.
Has vist quina varietat?
Això per escriure, perquè jo ho trobo com molt gruixut.
Sí, acabo de poder a mi em passa el mateix.
Sí, home, sí. Tinc mans grosses. Ha quedat...
Mans grosses que ha caulat calent.
Tinc mans grosses, sí, Anna Pris, ja t'ensenyaré. Què ha passat? No sé, perquè jo a les imatges surto amb les mans molt grosses, saps? A les fotos de l'emissora, de Ràdio Estel, escolta, un tros de mà...
Perquè és per cosa de l'objectiu, crec jo,
Tu creus?
Que és un gran angular.
Del gir, pot ser. Sí. Pris, en tot cas, no, et volia dir una cosa.
Pots fotre bufes més grosses així,
això sí, tota la cara de patapam.
Jo intento fotre una bufa i ja puc començar a córrer, perquè l'hòstia que em ve després...
Escolta'm, 24 de setembre, no és festa, el dilluns.
Sí, però...
Aquí has intentat...
No he posat ni Barcelona, ni Tarragona, ni Girona, ni Lleida, perquè sempre som centralistes en Barcelona, però després, si dic Tarragona, els de Reus em diran i a Reus, que és festa no sé quan i tal. No, he deixat, o sigui, les genèriques i les espanyoles.
I Santa Tecla, tu, que quin dia és també? No és el 23?
Sí, Santa Tecla, sí.
No sé si fan festa dilluns allà, el 25.
Jo soc de Reus. A mi pregunten per Misericòrdia, pregunten per Sant Pere... No t'està agradant el tema que t'estic portant? Com que hi ha... Dilluns treballeu i a quina hora acabeu aquest programa?
No, a les 6.
Escolta'm, a les 6 teniu temps d'anar a donar un tomet. Home, a quina hora comença la mani?
Home, a les 17 i...
Quina hora vols que comenci?
A les 17 i 14.
I 14.
Doncs podeu després...
Perfectament.
Una volteta.
Repescar, donar una volteta, a les paradetes i tal.
No, i que ens ho passem bé, aquí en Fabricació Pròpia. Oriol, ara estem
és
aquí...
És que acabeu de començar, ja us esteu queixant.
Fabricant un programa...
Programes.
El dia 11 de setembre, Pris.
Veuràs.
Que si vols venir, estàs convidada.
No.
El dia que té festa.
No. Ja veig per on vas, Raga. No m'enxamparàs, perquè a més a la nit he d'anar a una altra ràdio.
Mare meva.
Festa, tampoc.
No, és que tu no pares, ja.
A veure, 1 de novembre, Tots Sants.
Sí.
Aquest dia sí, o...
Ara t'ho dic, vaig a revisar-ho.
Pots treure el mail de...
A Cal Estel,
Aguilar.
A veure.
Us fan treballar l'1 de novembre?
Sempre, ja t'ho he dit, sempre. Ara ja, comencem. Després sí que tenim una setmana de vacances, el Nadal, això no ens queixarem.
Doncs expliqueu-ho bé, que les deveu comprimir.
Ah, això, i després per Setmana Santa, també.
També.
Però, escolta'm, aquesta alegria, Estem contents.
Bueno, doncs aniré ràpid, perquè no us dolgui tant. 6 de desembre la Constitució, 8 de desembre la Immaculada, que podeu fer un altre pont, aquella gent que tingueu sort i autònoms, o treballeu a Ràdio Estel, i 25 de Nadal, i Sant Esteve, i Santes Pasques. Ja veig que no t'ha agradat gaire aquest tema. Anem a un dels temes que a mi sí que m'ha interessat d'aquesta setmana, i el podrem il·lustrar amb música.
Viu dins un riu, això és el que som, ningú més amb mi, com pot ser millor? Vine lluny amb mi, a un altre món.
Ai, Raga, ara feia temps que no et sentia cantar. Teniu festa o encara no ho has trobat?
Possible de trobar entre la llau de correus el de Xavi Aguilar, però ho aconseguirem abans que acabi la secció.
Vinga, va, tenim una estona.
Vinga.
Sabeu per on vaig? Dilluns ens vam despertar... Jo, en aquest cas, em va passar que ja em vaig assabentar del FIC, que a vegades...
Ah, sí, això
saps?
Digues, sí. I ara per què, no? D'on venim?
Per què surto meu penya tot arreu? Bé, doncs hi va haver aquest compte de Twitter, un compte fals a Twitter, que va anunciar la mort de Tomeu Penya, del cantant mallorquí, i després, clar, la gràcia va arribar quan contacten amb ell, per exemple, el Tot es mou, de TV3, i passa això...
I aquest matí estàvem pendents també, com sempre, de les xarxes socials i hem vist la notícia de que Tomeu Penya havia mort i això no era cert. Tomeu Penya, bon dia. Comprovem que no és cert.
Hola.
Benvingut, gràcies. Bon dia. Estem molt contents.
Cert que no som morts. Bé, bueno, no estic molt segur perquè ahir vaig anar de festa i vaig veure una mica de més, però que jo sàpiga som ben viu.
Vaig anar de festa.
Que, per favor.
Veure una
és
mica...
És que només li podia passar a ell, això. Vull dir, que
no, no, li passa a força gent. No sé si tenim un altre tall de l'entrevista. A veure...
Viu, viu, no ho som, però mort, mort.
És clar, ell va dir, escolta'm, que estic viu.
Que estic viu, que estic viu.
Clar,
que estic
què ha passat aquí? Això, el Perales li va passar... Quan
li
va passar
Peret.
El tema del
Peret?
No,
Peret va ser qui...
Perales fa 4 dies.
No, Perales fa 4 dies.
Sí.
El Peret crec que van anunciar que Peret, havia mort, sí. Però no havia mort, però desgraciadament, pobre home, sí. Va morir o el poques poc hores de... després sí. O pocs dies després. Mm. I ara no recordo qui hi havia...
També així del món de l'artisteu.
El Josep Carreras.
És veritat.
El Carreras, sí, el Carreras sí, sí, que no sí. Me'n recordava.
Fa poc, també, el Carreras,
sí,
no?
Sí, perquè la temporada passada no em feu dir... Clar, jo penso sobretot en amics i familiars. En una altra entrevista, home. El Tomeu Penya deia... No ho has trobat, eh?
Però el mail existeix, oi?
Aguilar,
torna a enviar el mail.
El mail existeix i, a més, està massa ben explicat tant que no ho vaig entendre, i té molts colors. Té colors vermells, blaus... I
sí, no saps bé, més si els vermells són festa
sí,
o has de treballar.
Com que et vol explicar tan bé la cosa que al final s'embolica.
Sí.
Ai, 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 doncs ai, ja em sap greu, no? En ara...
tot cas, venim a treballar, tu, ja.
Per si de cas.
Per si de cas.
Escolta'm, sempre hi ha la tàctica del dia abans preguntar... Escolta, i demà què, saps?
Oita, la Paula el té, eh? És que la Paula el té 20 del 7, diu.
20 del 7.
20 del 7. O sigui, ja el juliol, eh? El juliol ho va enviar. Bé, en tot cas...
En tot cas, tenim a Tomeu Penya, clar, que deia que ja tenia coneguts, que havien començat a comprar bitllets... Què està passant?
A veure, la Paula ens està... Fake...
El tinc.
És una altra. Fake news. A veure.
A veure...
Mail de Xavi Aguilar.
Sí? Uf, no sé si dir-t'ho,
no,
eh?
No, directament. No,
només,
home, no.
Només era
no,
el dia de Tots
a la teca.
Sants. Un de novembre.
No, no, tinc, m'he equivocat de mail, no és aquest.
Per la mort de Déu.
Però veus que hi ha molts colors? Veus que hi ha molts colors?
És que hi ha subratllat,
sí,
també.
Sí, 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 però no és aquest, no, no, no.
A veure, per favor. És que, clar, ens envien molts mails, Xavi Aguilar.
Però a veure, una
és
cosa...
És un professional, ell t'informa de tot el que has de saber i potser no fa falta tot.
De quantes coses hem d'informar?
Per favor.
Sí, no?
A veure.
Ara sí que sí. Quin dia, Paula,
a veure.
Si us plau, informa'ns. Quin dia va enviar aquest mail de festius... ens passa una captura de pantalla.
Ara,
Francisco,
Paula,
i
ara,
la Paula.
Ara,
quin neguit, tu.
Per, total, per saber si feu festa o no,
tonteria.
Que potser no feu festa.
Que potser no.
Saps?
Sí.
Bueno, el que dèiem de,
Tomeu Penya.
Del Tomeu Penya, que deia que, clar, que ja tenia coneguts que havien començat a comprar bitllets per anar doncs, a Mallorca a acomiadar-se d'ell. I ell s'ho va prendre amb molt bon humor. Però la qüestió és qui guanya en aquestes fake news,
clar.
No? Qui és la persona que ho fa? En aquest cas se sap. Per exemple, l'Alejandra Palés ho explicava, perdoneu, la Mar de bé l'altre dia, el diari Ara, i deia que era un compte fals creat pel periodista italià Tommaso De Benedetti, que aquest senyor, doncs, ja van descobrir la seva identitat. No és la primera vegada que ho fa, fins i tot ha parlat en declaracions a Catalunya Ràdio per explicar per què ho havia fet, i deia, ho he fet per denunciar la situació del periodisme, que amb l'aparició de les xarxes socials i les presses per donar les notícies pot caure en grans errors. A veure...
Per favor.
No, quin és el problema aquí? Que aquest senyor no ho ha fet una vegada, ho ha fet diverses vegades, a part de... O sigui, havia donat per morts també a Isabel Allende, a J.K. Rowling, o a Pedro Almodóvar.
El mateix senyor?
Aquest senyor, sí, sí, que dius, a veure, jo crec que aquí hi ha una miqueta de vici, eh?
Home, sí,
jo,
li ha trobat el gustet.
Home, eh? Li ha trobat el gustet.
Ja quanta gent cau avui, no?
Clar, perquè una cosa és que facis una mena de performance un dia,
com
també et diré...
Activisme, no? De periodisme.
Activisme, i també et diré que avui en dia jo crec que ja estem força bregats i que ja ho home, sabem, sí. Que anem massa ràpid, no sé jo si...
S'ha de contrastar tot, vols
sí,
dir?
Sí, vull dir que... Clar, aquest senyor ens intenta dir sou tontos. No, jo crec que vostè té un problema. A més, aquest senyor havia fet certes o diverses... No, perquè és que hi ha més coses, no?
Veritat,
havia fet,
sí.
Havia publicat diverses entrevistes amb gent famosa que s'havia inventat del dret i del revés, que no havia contactat mai amb la persona.
O sigui, ell mateix, o sigui, feia les preguntes i responia ell mateix la resposta, no?
Clar, bueno, o sigui, feia un exercici literari...
No és posar fantàstic. Més pa que formatge, sinó que és inventar-t'ho tot.
Directament.
Entrevistar el xat GPT directament, que hi parlàvem,
mira,
no? Vull dir
sí,
que
sí.
Ara no li donem idees al De Benedetti.
Ui, però si ja ho deu saber.
Deu saber.
El va descobrir amb aquestes entrevistes escrites a periodistes o a gent de... coneguda arreu del món, l'escriptor Philip Roth, perquè una periodista italiana el va entrevistar i li va dir, escolti'm, em pensava que vostè era pro-Obama, però vaig llegir unes declaracions seves de fa un temps dient que ja no li agrada Obama per aquest motiu, per l'altre, i Philip Roth va dir... Però si jo opino al contrari, si segueixo sent fan d'Obama, em segueix agradant. On ho ha llegit, això? Diu, a l'entrevista que li va fer aquest senyor, el De Benedetti.
Calla.
Diu, jo no sé qui és el senyor De Benedetti, a mi no m'ha entrevistat mai, no sé ni per quin diari treballa. I aleshores, amb un altre company, que ara no recordo si era en John Grisham, que l'havia passat el mateix, van decidir investigar i li van desmuntar el xiringuito. Aquest senyor, que ara, en lloc d'entrevistes senceres, ho té més fàcil, fins i tot. Hi ha un tuit dient que aquest senyor o l'altre s'ha mort. Jo només penso que a qui beneficia això? Jo crec que ara mateix a Tomeu Penya, perquè l'altre dia a l'Spotify dic, ai, vaig escoltar el Tomeu, saps que ara fa temps que no escolto les seves cançons.
Clar,
no sé què n'opineu.
Oh, totalment d'acord, el fa més visible que mai, no?
Ja no estava morto, estava tomando ensaimadas.
Ensaimadas, no? Perquè ell va fer un tuit, no? Dient,
sí, sí, va, exacte.
Que estava,
sí,
que estava menjant una senyora ensaimada a Mallorca.
Ben fet. I més si ha sortit de festa, potser necessita una mica de coixí.
Sí, això va bé, eh?
L'ensaimada absorbeix líquids.
Però sou d'ensaimada de cabell d'Àngel o de res?
De res.
Jo ara mateix, com que no he dinat, qualsevol cosa faria el fet. Cabell d'Àngel, sucre...
Pris, és que tu, a veure, tu portes molts anys fent ràdio, això ens has de donar un bon consell. Ah. Perquè, clar, amb aquest horari de tarda... És lo del
no us
tema,
agradarà el consell que us donaré.
No, no.
Porto tot l'estiu practicant-lo.
Dinar, berenar, sopar. No?
Jo aquest estiu el que he fet és el concepte que fa molta ràbia, però que en el meu cas era així, que era un brunch, que volia dir... A les 12 sortíem de la reunió, llavors menjava un entrepà força digne, contundent en aquell moment, i ja fins després...
A l'acabar
ja
el programa.
Acabar, sí, sí.
Però i al matí, quan te lleves, no esmorzaves
faig
alguna
cafè
cosa?
Amb llet. En el meu cas no, però vull dir, si sou gent de gana, esmorzeu a casa, doncs esmorzeu a casa i després ja...
El més aviat
bueno,
possible.
El que vulgueu, eh? Però el que feia era aguantar una mica a les 12, menges així fort, i després les típiques avellanetes de Reus, amb batlletes, cosetes...
De Reus.
Ja ho saps. Sempre que puc trec Reus.
Escolta'm, passem per una altra notícia que també t'hagi impactat aquesta setmana, que diria que hi ha dues activistes que es van estampar ahir mateix, no? Pastissos a la cara de Michael O'Leary, que és el CEO de Ryanair.
Sí, sí, si vols, ambientem una miqueta això. És l'últim tall que us havia portat avui. És un avió, veieu? Si és que parlem d'avions. Ryanair. I he buscat cançons que comencin amb enlairaments d'avions. I he trobat aquesta. Que és força llarg, l'enlairament. Ara comença.
Home...
Sembla que ens anem a l'oest.
Sí,
però Ryanair no arriba, eh? Al Far Far West.
Far Far West.
Bueno, la cosa és aquesta. Ho hem vist, eh? Ahir dues activistes van estampar pastissos a la cara de Michael O'Leary, que és el CEO de Ryanair, mentre preparava una roda de premsa davant la Comissió Europea a Brussel·les. És una de les coses que a mi m'agradaria fer
ara,
a la vida.
Ara, aquí m'hi trobaràs.
Saps?
Haig de dir que jo...
Sí?
Home!
A mi m'agrada... Bé, digues.
Posa per cas que t'estampen el pastís. Ja no dic a tu, però algú que és de la teva corda,
sí,
també ho aplaudeixo. És que un pastís estampat és dels gags recurrents de tota la vida que més funcionen i més funcionaran per sempre més.
Perdona,
diria,
podem compartir amb l'audiència el que t'ha passat aquest matí?
T'han estampat un pastís a la cara?
Li ha esclatat un pastís a la cara. Tu saps aquestes boletes?
Veus això que tinc aquí?
Mira, m'ha tacat
sí,
i tot, encara.
Sí, m'ha tacat.
Explica, Uri, per
favor.
I he dit,
pobre noi, va deixat, no li digues res.
El tenen aquí perquè desgrava. Tinc una... La meva dona, sí, ens va regalar la Marta i a mi, de fet,
sí, sí,
una d'aquelles boles antiestrès,
sí,
que vas apretant,
sí,
amb una forma molt concreta, que tampoc ve el cas, i que...
Així com sexual?
No!
No.
De femta.
Ah, d'acord. Sí.
I que té com una gelatina a dins. Llavors, sí, jo crec que ha sigut... No estic tan estressat.
Estàs nerviós.
Però
estàs
jo crec que és perquè està al sol i el material que està fet s'ha anat deteriorant i avui estàvem parlant cara a cara gairebé.
Estàvem una conversa bastant intensa, hem de dir.
I
dos.
Jo estava apretant la bola antiestrès i m'ha explotat a la cara.
No, ha pris.
Samarreta, taula, papers...
Oh. Ja,
he perdut la poca dignitat que em quedava i credibilitat.
Totalment, com l'avió d'Atlanta.
Exacte, exactament igual. M'ho imagino
mira,
així.
Anava a comentar la notícia, però és que m'ha semblat massa...
Mira, ja ho vam
comentar.
Sí. Uns professionals ho van comentar.
Ho hem comentat tota la setmana, perquè és que... Sí, és desagradable.
I se'n va vetar. Sí, sí. Aquesta notícia se'n va vetar. Sí, sí. I mira...
Et veten,
Francisco,
eh?
No, no Últim dia que estava a la tertúlia, Francisco. Aquí està ventilant masses coses. Uri, Francisco.
Vam creure que no era la persona adequada. A més, la Núria Ros ho havia tractat al matí amb molt de rigor periodístic.
Sí.
I, per tant, vam decidir.
Jo no sé si ho vau comentar, però en el que penso és en el pobre senyor que es va descompondre allà a l'avió.
És clarament una víctima, eh?
Perquè jo penso, potser em podria passar a mi, jo què sé, que tens
que estar molt greu.
És clarament una víctima.
Vas a sopar alguna cosa que no et senta bé. Pot passar
qualsevol persona.
Però, clar, jo no sé la quantitat de... Perquè estava tot com molt repartit, no?
No, no, no. No sé quantes fileres. De fet, ahir el Santi Jiménez...
Entre 15 i 20 fileres.
I el Toni García Ramon ho van comentar al programa.
Sí. Oh.
Això evidencia que s'acaba el món. Però sí, Pri, sí, ens posem en el lloc de... del
tu no tens cap control
pobre
en aquest
passatger
moment.
I, escolta, en fi, escolta'm, tornem a això que m'interessa, el pastís, per favor.
Pastís de nata, vinga, d'un pastís a un altre. Vinga.
Per favor, un altre pastís.
Jo el tema del pastís, ara ho comentarem, perquè té molts anys d'història això de fotre pastissades, no sé com es deu dir, a
mira,
la cara
Virgili.
De la gent.
Virgili.
Llista Virgili.
Però a mi el que m'agradaria en concret és fer-li aquest senyor a l'Oleri perquè li tinc una ràbia força important.
Evidentment.
Ell, i ara seré una persona, una persona contradictòria, gràcies a Déu, perquè m'encanta viatjar, els vols de baix cost ens permeten a la gent que no tenim molt de caler poder viatjar, però alhora sembla que sigui un estat policial. Jo no sé si heu agafat algun avió aquest estiu. Jo quan he de volar, que tampoc és gaire sovint, però vas a l'aeroport, i ja, jo ja penso que he fet alguna cosa malament.
Sí, estic en tensió.
Jo estic en tensió, dic, merda, ara què hauré fet malament?
Sí,
Hi ha aeroports, depèn de quins aeroports. Ara, el tema dels líquids canvia, per exemple...
No hi ha una normativa, no?, unitària, diguéssim.
Ara depèn...
En sèrio? No hi és?
Jo crec que sí, però depèn...
Europa, potser, eh?
Depèn de les màquines que tinguin. Perquè, per exemple, ara, a Gran Bretanya, depèn de quins aeroports, tenen unes màquines que ja no cal que treguis els líquids fora...
Que ho detecten elles mateixes.
Però, clar, tu estàs obsessionat amb... He de treure els líquids...
Totes les alertes.
He de treure tot el material...
Aparells
tecnològics, electrònics... Sí.
Necessaires transparents, demanaven.
Que ho has d'apartar, no?
Sí, sí. Perquè es pugui veure, potser per això, perquè la màquina no ho detecta.
Jo ja ho poso en bossetes d'aquestes transparents. Tot,
escolta, sabates, barrets... De tot.
Sí, el que portes mínima bota, vinga, va.
Fora.
El metall,
fa sentir un delinqüent.
Les cibelles, sí.
Doncs jo estava en aquest aeroport traient-ho tot, que al final portes, si te'n vas un cap de setmana, portes quatre coses, ja fas així amb la motxilla, saps, a la bulla, i dius tal. I un dels de seguretat em mira, senyoreta, lady, haven't you read that? No he llegit això? Que no s'han de treure els líquids. I em va fotre un crit, jo pensant, escolti'm, senyor, que no he fet res,
una
miqueta de... A terra també tenen això, eh?
No. Però els de seguretat dels aeroports, alguns es pensen que són xèrifs i no ho són. Saps què et vull dir?
Sí,
i els hi surt...
Els hi agrada.
El petit dictador que porten dintre...
És que porten uniforme. I alguns porten manilles i porres i ja es creixen.
I no pots fer res contra ells?
No, més et val.
Vull dir,
no,
clar,
no, perquè t'hi va el vol. Vull dir, perquè moltes vegades, és a dir... No? I us ha passat això que passes i dius... I ara ha de donar tota la volta i no et pots colar, eh?
Sí.
No, has de fer una altra vegada...
Ah, sí? Et fan tornar a fer la cua?
Sí.
No, això, veus, això no...
No ho sé, tu, és un patiment.
Jo m'ho trec tot, i a vegades ja dic, escolti, ja està. Bueno, hi ha això, hi ha el tema de les maletes, que diuen, no, maleta de cabina, que al final diràs, bueno, serà una maleta de pinipon, perquè cada dia canvien les mides.
Diran
les
necessaires de cabina.
I ja està. Cobri-m'ho directament. Cobri-m'ho directament, senyor. Senyora Gente.
Has tocat un tema espinós.
Uri, us en recordeu a Ryanair? Era que, sobretot de Ryanair, les altres companyies em sembla que no ho feien, però que hi havia aquell medidor.
Sí.
No que hi havia, que encara hi és.
Ah, però encara hi és.
Home, jo he vist...
Hi ha com una mena de receptacle.
Sí, home, i tant.
I tu pots col·locar la maleta dins. Si entra, perfecte. Si no entra...
Escolta, això sí que era un patiment. A mi m'hi van trobar un dia. M'hi van posar la maleta... I allà això, però jo damunt...
I tu,
apretant.
Com avall.
I no baixava,
i
el pes, i el pes, perquè igual t'hi entra, però portes massa de pes, que és com... Et fan sentir culpable de si l'avió caigués per culpa d'un quilet més de roba.
Serà culpa nostra, ara.
Sí. I no us passa això? Vull dir, és que, clar, és que m'ho obert aquí un meló.
És el tema.
Quan estàs a l'avió ja assegut i és el modo avión, que s'ha de dir... I veus el del costat, que encara està amb el WhatsApp allà, vinga la wifi, dius, però per l'amor de Déu, que posa el modo avión.
Que ens estimparem.
Exacte.
Saps que crec que crec que no passa res si no poses el mode avion.
Però és,
a veure, el que pot passar és que passis per sobre d'un altre país, que, per exemple, passis per sobre de Suïssa, llavors, que pel que sigui, connectis amb l'internet d'allà o el que sigui, i et cobrin una pasta rufa.
Per tant, t'interessa.
Sí, t'interessa, ja no per la teva vida, que
sí,
també,
sí, tant.
Sinó per si et cobren de més o de menys. Però bueno, aquestes dues activistes, que per cert, el que volien, aquestes dues senyores...
Sí, que és el que reclamaven.
Doncs que no contaminin tant els avions. Bueno,
bé.
Jo reclamaria... molt a favor, eh?
Sí. Haig de dir que Ryanair no són aquells que volen amb el combustible imprescindible?
Segur.
I que d'alguna manera ja contaminen poc.
No ho sé.
Posats a reclamar...
A mi em fa molta gràcia... Bueno, és igual, cadascú que reclami el que
sí, home,
sigui.
Sí.
Jo aprofito per reclamar que... Bueno, que la vida, saps, que és tot molt difícil i que ens diguin quines maletes, de quina mida podem portar, saps? Vull dir, el viatget aquell que fas a l'any, saps? Que vas allà, exacte, nosaltres, saps? Vull dir, escolta'm, hi ha cantants que estan tot el dia amb el seu jet privat.
Ara,
sí, i els
que siga contaminant.
Escolta, totalment.
Clar, nosaltres un dia que volem sortir una estona...
Un cap de setmana.
Cap de setmana,
un avió, un viatge.
Un avionet.
Per favor.
Bueno, perquè al final arribis amb la maleta
i
a la porta de l'avió et diguin está todo lleno, hay que ponerla en la bodega.
Sí.
I llavors has de tornar a fer tota la cua quan arribes a...
Ah, no se te la queden ells i has de tornar...
A mi m'ha passat això diverses vegades, perquè sóc anar tard, també s'ha de dir, llavors ets l'última d'entrar a l'avió, ja no hi ha lloc a cabina.
Ah, sí.
I te la posen a bodega. Després dius,
escolta,
tanta tonteria per portar-la en cabina i acabar a bodega.
Ara que s'ha de pensar, la bodega, es diu la bodega o no?
Ah, apunta.
Sí.
Sí, no? És que ara...
En bodega.
És que avui que estem com molt... Apunta, Ferran Capdevila, està apuntant, perquè tenim el Virgili. Ah. S'estrena avui, Mestre Virgili. Mira, com ha estat això?
A mi em fa por, eh?
Sí, és que és una mica pietat.
Fa por, el Mestre Virgili.
No, és molt maco.
A més, és de Riudoms, i la gent de Riudoms...
Correcte.
I gent de Reus tampoc ens portem gaire bé. Perquè estan entestats en dir que Gaudí va néixer a Riudoms, i no és així.
Ep,
no cal que li pregunteu.
Sí, anava a dir, Ferran, apunta.
La gent de Reus no us acabeu de portar bé.
Benvingu. Cert, és veritat.
Gent limítrofa.
Escolta.
I gent d'altres llocs també.
Tampoc, eh? De ben lluny, tampoc.
Aquí faria estàndem amb la Neclosa.
Ah, també.
Ah, no li cau bé ningú.
No, és de Reus.
Ah, val.
No, home, no, que és de Reus.
Com, jo no sé
bona
si...
gent a Reus.
Bona gent, però jo no sé si és que em faig gran o què, però cada cop em cau...
Pitjor tothom.
Pitjor tothom.
Sí, cada vegada
tu,
més.
Pris,
sí, sí, la gent és molt pesada.
És disantropia.
Pris, però això és perquè portes mesos i mesos seguits treballant. I
això també pot
i el dia que fa un viatget, passa el que passa.
Un viatget, un senyor crida...
A veure, gent de Ryanair, 4 minuts ja ens situem al punt de les 4.
Doncs mira, només recordar-vos, tornem al pastís de nata.
Això.
I jo sóc una persona... Mira, ara que parlem d'aquestes xiques que reivindicaven que els avions no contaminin tant, o que directament doncs ja no es vol, i suposo. Jo sóc de reciclar molt. I per això us he portat un segment que ja vaig fer servir la primera temporada amb la Mercè Raga. Perquè...
A veure si me'n recordo.
Jo crec que no. A veure, si et dic Mabel Normand, tu saps, o Mabel Normand, saps de qui et parlo?
Sona el nom, lleugerament.
Està fent una cara poc convençuda.
Que elegant
sí,
que queda.
Diplomàcia.
És una actriu que va ser molt, molt famosa en els primers anys de Hollywood. Estem parlant d'una senyora que va néixer el 1892 i va morir joveneta el 1930. Per tant, estem parlant dels primers anys de Hollywood. I aquesta senyora ja havia triomfat molt per ella mateixa, però va ajudar un jove noi que deia, aquest noi tindrà talent, era un noi que li havien dit per altres bandes no triomfaràs enlloc, i resulta que es deia Charles Chaplin, vull dir que no tenia mal ull. I de fet, la primera vegada que Chaplin va interpretar el seu famós Trump, el vagabund amb aquell bon cor, és en una de les pel·lícules de Norman, Mabel Strange Predicament. I aquesta senyora era brutal, perquè feia absolutament de tot, s'atrevia amb tot, era la primera gran dona, va ser la primera gran dona com a Diana en aparèixer a la gran pantalla, una de les primeres dones en escriure, dirigir i protagonitzar pel·lícules, i també en viure molts escàndols. Fins i tot se sospitava que havia comès un assassinat. Li agradava el beure i la cocaïna, en això no difereix gaire dels artistes d'avui en dia.
No.
I va morir amb 36 anys de tuberculosi. I per què la relaciono amb el pastís? Perquè el 1913 va protagonitzar A Noise from the Deep, on el seu personatge personatge, Bartomeu, li llencen un pastís a la cara. És una de les primeres pel·lícules on veiem això. Si volem anar a la primera, on volem veure aquest gag, hem d'anar-nos-en fins a 1909, pocs anys abans, amb una pel·lícula que es deia Mr. Flip. Però aquesta senyora va ser una de les primeres a patir aquest pastís a la cara. I d'aquí surt
Slapstick.
Avui estic cansada.
Això em sona el tricicle, directament.
Sí, perquè...
L'eslàstic,
l'espectacle que feien, brutal. Escolta, veus... Doncs de ben segur que aquest tema havia sortit la temporada passada.
Fa dues temporades.
No me'n recordava.
Home, perquè però... tu escoltes a molta gent i a vegades, depèn de les coses que no t'interessen, fas xut-xut, fas modo avion. Jo et veia, no et volia dir res, però quan et parlava de coses...
Tu ja veies que miro la peixera dient el que digui la pis.
Fas veure que t'estan dient algú important a l'ordinador.
Exacte. Escolta, mira, acaba d'arribar un e-mail que és de Xavi Aguilar i diu que...
Mira, del calendari oficial de festius de 2023, i ens centrarem en això...
Vinga.
Els dies que treballem són l'11 de setembre,
sí,
el 25 de setembre i el 6 de desembre. Aquests són els que treballem. La resta de festius, en principi, dels oficials, els fem.
Home, doncs us queda l'1 de novembre, el 8 de desembre, 25 i 26 de desembre.
No està mal.
Home, perfecte. Crec
que ens hem queixat de bici.
Perfecte. És que estaríeu tot el dia de vacances, tio.
La veritat és que sí. Jo
també. Sense fer ràdio. Anna Pris Magrinyà, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
En aquesta tertúlia, els quatre gats aquí en Fabricació Pròpia, els divendres. Va, que arribem al punt de les quatre, ens posem el dia amb els principals titulars, i a la tornada, avui ens visita Joan Enric Barceló, amb el llibre Morir, sabem poques coses. Fins ara.